La nostra convidada d'avui ha rebut múltiples reconeixements internacionals i ha tocat escenaris de mig món. Es declara fan del sushi i del Japó, i dos dels seus passatemps favorits o preferits són llegir i escriure. Avui tenim amb nosaltres la flautista santcugatenca Elisabet Franch. Elisabet, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
I benvinguda.
Moltes gràcies.
T'hem enganxat pràcticament al vol, no? Perquè estàs pràcticament més temps fora de casa que a Sant Cugat.
Correcte. He arribat avui a Sant Cugat i demà passat a les 7 del matí tinc el proper vol cap a Itàlia.
Mare meva. Escolta, anem al principi de tot. Com comença el teu interès per la música?
Doncs a casa no provenc d'una família de músics, però sí que n'escoltàvem bastanta quan jo era petita, i mons pares em van voler donar la facilitat de petita, no?, de que pogués provar diverses coses, des de la pintura, el ballet, els esports, la música, per veure què m'agradava. I la veritat és que la música des del principi va tenir aquella màgia, no?, que em va captivar, en certa manera.
I no sé si tu, de petita, ja tenies pensat o se't passava pel cap la possibilitat de dedicar-te al món de la música, o potser era com un joc.
Ui, no, dedicar-m'hi segur que no. De petita, i un joc, dius, tampoc, perquè el tema de la música és allò que són hores d'estudi i tot, era com una, diguem, una responsabilitat, i de dir, ho faig, aviam fins on arribi, però no tenia gens clar de petita que en el futur em pogués convertir en un músic professional.
I quan arriba aquest moment que dius, em sembla que ja sé el que vull fer?
Doncs va arribar un pèl tard, perquè als 18 anys encara no ho vaig tenir clar, i vaig decidir començar una altra carrera. A la universitat vaig començar comunicació audiovisual.
Ah.
I em vaig trobar que com més avançava en la carrera, menys estona tenia per estudiar la flauta. I per això va ser el moment que vaig fer un primer any de carrera i vaig dir, no, m'he equivocat i em sembla que tornaré a començar una nova carrera i serà totalment diferent i serà la de música.
Déu-n'hi-do, quina diferència.
Sí, la veritat.
Perquè el primer contacte amb la flauta és a l'escola?
Al Conservatori, l'Escola de Música Victoria dels Àngels. Jo era grandeta en aquell moment, ja en tenia 12 anys, i en aquell moment estava estudiant piano i violí, que van ser els primers instruments que vaig començar. I a l'aula del costat era on feien flauta, i jo quan l'escoltava em sembla molt més divertit, em sembla molt més maca la flauta que no el piano, que estava allà a la paret, no? De cara a la paret amb el piano, i així va ser com vaig començar amb la flauta.
O sigui, que tu toques flauta, piano, violí...
Ara ja no, aquests dos. Vull dir, aquells els vaig deixar ja de molt joveneta.
Ah, sí?
Sí, perquè clar, al principi els vaig intentar fer tots, però hi ha un moment que si ho vols fer bé, com que són moltes hores, només en pots fer un.
Ni en festes, allò, improvisades, amb amics, tocar una mica
poques
les tecles...
Tocar una mica les tecles, de tant en tant, direm, va...
Deies abans que a casa escoltava molta música, que no hi ha una tradició familiar, ningú que s'hi hagi dedicat abans. Quin tipus de música escoltaves a casa de petita?
Doncs passant de tot, no? Evidentment, no? Tota una sèrie de col·leccions clàssiques que li havia regalat mon pare a ma mare quan es van casar, de l'Herbert von Karajan i la Filarmònica Berlín. I llavors, doncs, per part de mon pare era tot Beatles, Tom Jones, Simon and Garfunkel, i una miqueta així variat, direm.
Clar, la música et pot acompanyar a qualsevol lloc. Fas esport, pots acompanyar-te amb música, estàs potser estudiant, perquè hi ha gent que s'hi acostuma a estudiar amb música. Desconnectes alguna vegada de la música o no?
De la clàssica sí, et diria, no, que és la meva feina o el meu àmbit. Sí que és veritat que quan acabo d'estudiar això, hi ha moments que vols trencar una miqueta, doncs em posaria un altre tipus de música totalment diferent, no?, per trencar això. Però la veritat és que jo escolto molta música, ho he de dir, no? Sempre quan agafes el tren o viatjant, el que estàvem dient és o un llibre o escoltar música. Les dues coses a la vegada em costa, perquè si estic llegint un llibre i escolto música, si me la poso a escoltar perquè la vull seguir més de prop, llavors em despisto del llibre i he de tornar a llegir la pàgina unes quantes vegades.
I quina música és la que t'agrada escoltar?
Doncs, per exemple, Coldplay, Amy Winehouse, Lady Gaga... El que et deia, coses que trenquen bastant, no?, amb el que és la meva especialitat. Perquè a vegades també per feina l'he d'escoltar, quan preparo un concert, doncs és interessant que escoltis moltes vegades el que tocaràs per anar-ho coneixent, no?, per anar-te familiaritzant amb l'obra. I clar, sí que hi ha tardes de dir, he d'estudiar escoltant música clàssica, però quan s'acaba aquell moment és, ho canvio totalment i una cosa que em faci despistar una miqueta.
Això ara parlant de despistar-se, què és el que t'agrada fer quan tens una estoneta lliure per tu?
Llegir, és una cosa que m'agrada. Després, fer exercici, activitat. Tot va començar una miqueta per obligació, no sóc persona d'anar, no era persona d'anar al gimnàs, però més que res com per obligació. Quan estava a Xina, que tenia molta estona, i van dir, bueno, doncs ho farem. I llavors el que he descobert és que a mesura que més ho fas, doncs també és una manera de desconnexió molt bona, de relaxació, no? D'eliminar, llavors també, doncs clar, també de conèixer altra gent, no? que està allà entrenant amb tu. I la veritat és que també m'agrada.
I de la teva professió, què és el que més t'agrada?
Trobo que és molt bonic. Comencem amb la base de que hi ha moltes hores al darrere que no es veuen. Vull dir, lo bonic és el concert, que dius, ai, aquesta persona que bé que ho fa, magnífic, però les hores que hi ha al darrere, jo crec que no es poden, a vegades no es poden ni comptar. I quan veus, no, que el públic, el somriure aquell, quan acabes de tocar, que ha agradat el que has fet, jo crec que és el millor regal que hi ha a la nostra professió.
És la recompensa.
La recompensa, sí.
Quantes hores dediques a preparar-te, a treballar? O sigui, tot aquest treball que s'ha de fer previ al moment de l'actuació.
Depèn molt del tipus de l'actuació, del que toqui, si és que és sola, si és amb un duet o si estic de solista davant d'una orquestra, però la veritat és que sempre hi ha moltes hores. I més que res que es compara una miqueta, no, amb un esport d'alt rendiment. I llavors doncs, hi ha una prèvia, no comença a tocar, a treballar directament el que és a tocar, sinó que doncs, podem parlar que pots estar una hora i mitja, dues, només fent tècnica, escalfant, fent notes llargues, i després doncs, et poses a tocar el que és, que poden ser 2 hores més, 4 hores més, però diria que em passo bastantes hores del dia tocant.
I en aquest món, jo no sé si vosaltres ho veieu així, quan us fixeu en altres companys, altres professionals, hi ha competència?
Molta. Tristament és un món que n'hi ha molt, i també, clar, perquè estem parlant, i segons quin instrument, o en el cas de la flauta n'hi ha poques, en una orquestra hi ha poques places de flauta, i és un instrument que no és tan típic, no, de programar, i sí que t'ho trobes, i jo vaig molt en contra aquesta línia, sempre m'agrada més pensar des de la humilitat, des de l'agraïment, i per això jo sempre també és el que transmeto, no, als meus alumnes o estudiants, a dir, que sempre el més important és ser humil i no anar-te a comparar amb els altres o no pensar, no dir si ets millor o pitjor, sinó tu centrar-te en el teu i fer-ho bé.
On dones classe?
A Galícia. Hi vaig poques vegades, un cop al mes, i la resta ho faig online perquè s'està complicant una mica aquesta temporada, però sóc professora del Centre Superior de Música de Galícia.
Quina sort que tenen, eh? Escolta, Elisabet, quin és el teu pròxim objectiu professional després d'haver guanyat el Global Music Awards?
Doncs bé, això dels Global Music Awards va ser el premi que vaig rebre el meu darrer treball discogràfic, Frank Please Frank, que ha significat el meu debut amb Sony Classical, amb Sony Music, que és, no, una de les discogràfiques més importants a nivell mundial. Fins fa un temps hagués dit que això hagués sigut el meu somni, no? Que era el meu objectiu, i dius, m'agradaria treure un CD amb Sony, m'agradaria ser artista Sony, i ara de cop que ho soc és com, val, no ens adormim, sinó que ara això ha de ser el nou punt de partida, i si fins ara el meu llistó era aquest, doncs ara l'haurem de pujar per anar més enllà a partir d'aquí.
Déu-n'hi-do. A continuar creixent, no?
És l'idea, s'intenta.
Que és el que se suposa que hem de fer tots. T'incorporaràs pròximament a l'Orquestra Simfònica del Vallès?
Sí, correcte.
Com és això?
Doncs aquesta temporada passada ja estaven en dubte amb uns quants flautistes i ens van fer una prova amb uns quants, que havien d'anar a fer uns programes amb l'orquestra. I com que ells sentien que jo ja havia tornat de Xina i que estava per aquí, doncs em van convidar a fer diversos programes. I a finals de la temporada passada, és a dir, a finals de juny, estem parlant, és una cosa molt recent, em van fer aquesta proposta de que si estava interessada, que els hi faria molta gràcia que m'incorporés a l'orquestra com a membre titular, i que a més, com que eren conscients de que jo havia de fer de solista i que havia de fer la meva carrera paral·lelament, cosa que no és gaire habitual amb les orquestres, em van dir, deixa'm agafar la plaça amb un percentatge reduït si vols, de manera que no hagis de de cancel·lar ni deixar de fer els teus concerts sola, ni els teus viatges, diu, perquè és una cosa que ens beneficia a la vegada a tu i a nosaltres com a orquestra. I sí, sí, començo la setmana vinent.
Mira que bé. Doncs tenim alguns amics, eh? L'Orquestra Simfònica del Vallès.
Ai!
Sí, sí.
Són molt bones.
Abans parlàvem que tu havies començat la carrera de comunicació audiovisual, però que vas veure que no, que no era el teu. Després, més tard, tampoc no t'han vingut ganes de recuperar-ho? O...
És impossible. Vull dir, agradar, vull dir, sí que sempre m'ha agradat, no? I és el que et deia, no? Quan em deies aficions, escriure és una que realment, no? Ve directament, de, suposo, d'aquí. Però el tema és el que et dèiem, tantes hores, assajos, que si he de donar classes, preparar concerts, a vegades agrairia que els dies tinguessin més hores, també.
Les ocuparies. Aquest és el problema.
Aquest és el problema.
I acabaríem més cansats encara. Per cert, hem parlat de, dels viatges, has voltat per mig món. Jo no sé si et queda algun país allò que, ostres, que se't resisteix i és un dels que et venen de gust.
En puc dir dos?
Sí, tant.
Val, doncs el primer, Grècia, i el segon, Egipte. Són dos països que no hi he estat mai i que tinc clar que hi vull, en algun moment de la meva vida hi vull anar, però que em sembla, no, pel nivell de cultura, de tota l'arqueologia, són molt riques. Són dos
T'agrada l'arc?
Sí, també.
Et van donar el Premi Ciutat de Sant Cugat l'any 2013. Jo no sé si et consideres profeta a casa teva.
Home,
o sigui, t'has sentit sempre ben acollida?
Molt, això moltíssim. Vull dir, tinc una estima per la ciutat i que al llarg dels anys, curiosament, com més he estat a fora, més l'he valorat, no? Potser de que quan era petita, que era com lo normal viure a Sant Cugat. Lo dels Premis Ciutat de Sant Cugat, la veritat és que em va sorprendre molt, perquè en aquella època era bastant joveneta, estem parlant farà 10 anys, gairebé, i no m'ho esperava pas, i per això el dia que m'ho van donar em vaig dir, doncs, a partir d'avui el teu deure és allà on vagis, doncs, de deixar el nom de la ciutat associat amb tu i associat a la nostra ciutat, a la nostra escola de música i als santcugatencs.
Sí, sí, clar. Sí, clar. I, no sé, què és el que més t'agrada a tu de la ciutat?
Passejar, mira, venir passejant tot el que és el carrer Santa Maria, Santiago Rossinyol, arribar a la plaça del Monestir...
Al centre, al Rovell de l'Ou.
Al Rovell de l'Ou. Més d'un cop, des d'entrar al monestir, em puc estar asseguda allà molta estona, no? Senzillament mirant, no? O amb aquella sensació de pau. Per central. És que tenim tantes coses a Sant Cugat, no? Que és... Tot ell és preciosa, la nostra ciutat.
Conserves amistats de la teva infància, suposo.
Sí, 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 però també és el que et deia, on que vaig estar... Últimament he estat com 12 anys fora de casa, per dir-ho així, entre estudis i feina. Ara em trobo que molta més amistat la tinc fora de Sant Cugat o de l'àrea de Sant Cugat, però també em conservo aquí.
I m'imagino que has deixat amics també arreu de mig món, per allà on has passat, no?
Sí, això també.
També?
Sí? També, també. Sort de les tecnologies digitals, no?
És veritat que el públic es nota diferent... La seva reacció segons si són d'un lloc o un altre, és a dir, no és el mateix el públic de Milà que el públic de Nova York, el de Moscou.
Sí.
Es nota la diferència?
Es nota molt, no? També segons a quin teatre és, no? Que, doncs, que hi ha tradicions, no? de com és cada teatre i la manera de fer, però sí que ho notes, i també em sembla que és més, no? A nivell de les persones, de com són, no? Doncs, com som nosaltres o amb els italians, podríem dir que és més similar. Però sí que et trobaves, per exemple, altres llocs com a Xina o a Rússia, com en parlàvem, que sí que hi ha, doncs, més aquesta fredor, no? No hi ha tant, potser, aquest voler demostrar tan de prop com estan visquent el concert.
En quin moment diries que estàs de la teva vida?
Estic en un moment molt feliç, la veritat, pel fet aquest que et dic d'haver tornat de poder tornar a Sant Cugat, i ara després de la pandèmia que... ha afectat a tots els àmbits, evidentment, però en el cas de les arts també va ser molt difícil, perquè va ser de cop no poder fer concerts, no poder compartir la música i tenir només veure que cancel·lacions. Doncs el fet d'ara poder tenir això, de tenir una família musical, no? Que ara, a partir d'ara, que és la Simfònica del Vallès, i jo, a la vegada, els meus projectes personals, no? Com tot un balanç, no? I poder estar establert a Sant Cugat, no? I per fi tenir una mica d'estabilitat.
Però saps què passa? Una de les coses xules que van passar durant la pandèmia respecte de la música, i és veritat que no es podia sortir, no podíeu actuar, és que la música va sortir als balcons, es va convertir en els veïns...
Va ser molt bonic.
Va ser molt xulo, això, també, eh?
Sí, sí. Jo organitzava concerts a Instagram, feia Instagrams Lives a cada dia a les 7 de la tarda, curtet, eren un quart d'hora, 20 minuts, però d'aquesta manera jo cada dia per l'endemà dic, va, m'he de prendre una cançó per demà per fer, no? Perquè hi ha dies que dius, bueno, què em poso a tocar si ho tinc tot cancel·lat?
Mm-hmm. Escolta, Elisabet, hem arribat al final, eh? Això, mira, molt ràpid, això va molt ràpid. I acabarem, com sempre, amb una tria musical d'un tema que tu has escollit i que és especial per tu. Quin tema has triat?
Doncs he triat de Amy Winehouse, Back to Black.
Doncs amb aquest tema acabarem aquesta conversa. T'agraïm moltíssim que hagis fet escala a l'estudi de Ràdio Sant Cugat abans de marxar.
Gràcies per convidar-me.
Cap a Itàlia. Molts èxits.
Moltíssimes gràcies, Carme.
Una abraçada.
Bona tarda.
He left no time to regret, kept his way with his same old safe bed. Me and my head high and my tears dry, get on without my guide. Shine.